I avui a l'Espai de Literatura ens endinsem en el món de l'autoedició de llibres amb l'augment de les plataformes digitals i el desig de molts autors d'aprendre les regnes del seu procés creatiu. L'autoedició s'ha convertit en una alternativa viable i atractiva a l'edició tradicional. Però què implica realment autoeditar-se? Quins reptes i avantatges té aquest camí? Doncs per descobrir-ho avui ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí sempre molt bé.
Comencem pel més bàsic, que és diferenciar l'autoedició del que seria l'edició tradicional de llibres.
Mira, normalment tenim aquesta idea, tradicionalment, de que quan un fa una novel·la el que ha de fer és enviar-la a moltes editorials i que segur que alguna et descobrirà i seràs el nou Juan Gómez Jurado o el Dan Brown.
I el darrer bestseller.
Exacte. Spoiler, no passa. És molt raro, és molt estrany que això passi. Llavors, normalment el que la gent a més es desanima moltíssim perquè m'ho envies amb una editorial i amb una altra i amb una altra i tots et diuen gràcies però ja el trucarem, no? Vull dir, no ens sembla interessant, no... Fins i tot obres que després han tingut moltíssim èxit i que s'han publicat per l'edició tradicional, al principi havien estat molt rebutjades, vull dir, i de grans autors i autores. Llavors, avui dia, abans era molt complicat, si no t'ho agafava una editorial era molt complicat, perquè una impremta, si no feies un mínim, al millor, de 1.000 o 1.500 exemplars, no et sortia a compte, sortia molt car. Però què ha passat? Que amb les tecnologies digitals de manipulació, de printing i demés, això s'ha abaratit moltíssim i et pots fer edicions pròpies. Doncs, aviam, s'han de gastar uns quants diners, però potser per 700 o 1.000 euros, 700 o 1.000, no 700.000, 700 o 1.000 euros, doncs pots tenir a casa teva potser 100 o 150 exemplars d'aquella novel·la que tu has escrit, que t'ha fet tanta il·lusió i que t'ha costat tant de treball de fer. Vale, tu has pagat tu. Però què passa? Que cada vegada més doncs és fàcil doncs, que en una llibreria local et deixin fer una presentació d'aquell llibre que tu has escrit, si parles amb ells. Llavors, doncs, bueno, és un esperonament a aquella gent que li agrada escriure per veure publicada la seva obra. Diferència, tu has pagat amb la qual cosa tots els beneficis. Depèn de quina plataforma ho publiquis, però en teoria pràcticament tots els beneficis els emportaràs tu. Si publiques amb l'edició tradicional, vale, tindrà molta més difusió, però t'emportaràs entre un 5 i un 10% de cada llibre venut. Només. És a dir, si el teu llibre es ven per 20 euros, si tens molta sort, t'emportaràs 2 euros per cada llibre venut. Pensant en lo saturat que està el mercat, fes números. Vull dir, si aconsegueixes vendre 1.000 exemplars, hauràs guanyat 2.000 euros.
Però no és l'única justificació, no és l'únic argument, no. L'econòmic, per decidir-se per l'autoedició, no?
A més, tens la garantia de tenir el teu llibre en paper, de poder compartir amb tothom aquella obra que portes tant de temps, i és l'experiència més de que aquestes mateixes plataformes moltes vegades te'l maqueten, et fan la portada, és a dir, realment queda un resultat molt professional i molt valuós. I és veure reconegut el teu treball i el teu esforç. És a dir, no és un tema de quan guanyaràs amb el llibre. La majoria d'autors, desenganyem-nos, vull dir, hi ha molt pocs autors al nostre país que puguin viure d'escriure. Però sí que veure reconegut, veure recompensada la teva feina tenint aquell llibre que fins i tot, mira, escolta tu, doncs ni que sigui per regalar-li a la tieta Maria allà quan arriba Nadal, pues és l'orgull de poder mirar, és una cosa que he fet jo, que he creat jo, i la tinc aquí, està aquí. Ja no és un arxiu a l'ordinador, el tinc en físic, davant meu. I això té una recompensa emocional brutal.
I quin seria el procés de l'autoedició?
Mira, hi ha dues maneres, bueno, hi ha diverses maneres de fer-ho. El més habitual, hi ha una sèrie d'editorials, entre cometes, dic entre cometes perquè no fan un procés d'edició, d'editar, d'agafar, revisar el text, tal, i recomanar-te que canviïs coses, sinó que el que fan ells és, bàsicament, t'agafen el teu manuscrit, pagant-ho, et fan una correcció ortogràfica i gramatical, perquè no hi hagi errades i tal, però si tu no la vols, doncs, bueno, no, jo ja me l'he fet corregir, perfecte. Llavors, t'ho maqueten, t'ho imprimeixen, i llavors tu decideixes la tirada, en la majoria de casos. Molta gent el que fa és, mira, doncs faig 50 exemplars, 100 exemplars. i surt a un preu relativament econòmic. Fer una tirada curteta, llavors tot el que fas és fas aquesta tirada curteta, que escolta, que resulta que et mous per llibreries de barri, et mous per llibreries locals, no aneu a grans companyies i tal, perquè malauradament no serà així, i el que fan ells és, pues, t'entreguen les caixes i tu els reparteixes, ja està. Llavors,
Això és una alerta.
Això és una alerta de Protecció Civil. Per pluges torrencials. Mira, ja tenim en directe l'alerta.
Sí, senyor.
Ja està.
Avisats.
Avisats que tenim una alerta.
Mira, la meva també ha arribat.
Jo el tenia en silenci, i així tot sí. M'ha entrat el so. O sigui que...
pues aquest no ha sonat.
Bueno, això seria una opció.
Mm-hmm.
Hi ha una altra opció que a mi no m'acaba de convèncer, però jo la comento perquè tothom n'estigui assabentat, i és que tu pots publicar el teu llibre a Amazon. És a dir, Amazon...
aquesta és una de les plataformes, perquè sí. Després parlarem que n'hi ha d'altres, no?
Sí,
també?
sí, però Amazon el que t'ofereix és, amb el seu gran potencial de que arriba pràcticament a tothom avui dia, doncs tu pots enviar un text, ells te'l maqueten, te'l preparen, no imprimeixen res, i quan algú el demana, doncs imprimeixen i li envien. Llavors a tu et surt molt, molt barat de fer, pràcticament no et costa res, però, evidentment, hi ha una gran part dels beneficis que se la quedarà a Amazon, com és lògic. És allò, ells el que diuen és, jo t'he posat la promoció, t'he posat la publicitat, te l'he imprès, una part dels guanys d'aquest llibre me'l quedo jo. Quin és el problema? Que com Amazon és tan fàcil de fer-ho, s'està donant un fenomen que hi ha molta gent que el que està fent és, en un dia escriu un llibre de 300 pàgines, i diràs, en un dia un llibre de 300 pàgines? Doncs pues sí, l'escriuen en un dia. Hi ha una cosa que es diu intel·ligència artificial.
Que bé, benvinguda. Dius,
clar, llavors li dius, escriu-me un llibre de tantes pàgines amb tants capítols que tracti d'això.
I li pots donar tot el detall perquè t'ho faci com més precís, no?
Com més precís és la trama, clar, més desenvolupa. Però que et desenvolupa els personatges, els diàlegs, tot. Llavors què fan és... li faig, el deixo 3 hores pensant, perfecte, ja tinc el llibre, i tal com surt de la intel·ligència artificial, el publiquen a Amazon. Gent que publica 5, 6, 7 llibres, 10 llibres a la setmana, amb l'esperança de que, el que es van venent, què passa amb això? Que el que realment ha escrit el llibre i s'ha treballat i de més, que probablement serà una proposta molt més interessant, el problema que té és que com Amazon està inundat amb tots aquests llibres fets per intel·ligència artificial, és molt difícil que el teu destaqui o es vegi.
Clar.
I llavors hi ha altres plataformes, com pot ser Kobo, com pot ser... hi ha diverses, que fan un mix, que seria el... jo t'ho faig tot online i el que fan és comprar-me a mi el llibre, com Lecto, per exemple, que tu publiques amb Lecto el teu llibre i llavors hi ha un print on demand, una impressió sota comanda.
Quines recomanacions faries tu per a algú que vol autoeditar el seu llibre?
Mira, jo personalment, si el que volen és el llibre físic i és més per tenir el llibre, regalar-lo...
Com a record.
O, mira, són els poemes que va escriure l'avi quan era jove, no sé què, que tinguin per una plataforma tipus Círculo Rojo, tipus una d'aquestes que són plataformes que et fan el llibre, tu pagues l'edició del llibre, te'l fan i te l'envien a casa... si volen fer una tirada petitona, jo ara recentment, una coneguda ha fet un llibre sobre l'ús de jocs de taula amb teràpia psicològica. Ella ha fet això, ha fet una plataforma d'aquestes, ha fet 100 llibres, i la seva idea és dir, 100 llibres, això em va regalar un amic, va repartir amb un altre, ha venut alguns en presentacions, però ja està. Per això, aquestes plataformes de tipus, hi ha moltíssimes. Si busqueu autoedició, agafes Google i dius autoedició en llibre, et sortiran unes quantes, i en general treballen força bé. Hi ha alguna, mireu la qualitat del paper, mireu què us inclou tot, no? Hi ha algunes que fins i tot et fan un punt de llibre, et posen il·lustracions, el que tu vulguis. Vull dir, tot depèn, evidentment,
del que paguis.
Exacte, tot depèn del que paguis. Si el que voleu realment, penseu que la vostra obra és prou bona i que pot tenir sortida, tireu més per un sistema tipus Amazon, un sistema de publicació online, perquè arribareu a molta més gent. I no ens oblidem, per exemple, un autor, hi ha autors molt, molt bons, com l'autor, per exemple, de El guerrero a la sombra del cerezo, David Bejil, que ha sigut un supervendes. La primera edició de El guerrero a la sombra del cerezo estava només a Amazon. I va guanyar, estant només a Amazon, va guanyar un premi de novel·la històrica. I gràcies a aquest premi va ser quan les editorials van dir, ai, espera, que aquest senyor el que escriu és interessant, no? Novel·la històrica.
Clar. Clar, que no perquè sigui autoedició vol dir que no, hi hagi la mateixa qualitat que segueix un procés més convencional.
No, hi ha obres absolutament magnífiques. Tu pensa que la quantitat, el problema amb les editorials no és que no vulguin fer bé la seva feina, és que la quantitat de manuscrits que els arriben és tan gran que destriar el gra de la palla, per molt que tinguis lectors, que tenen lectors que es dediquen a això, a seleccionar, però per molt que tinguis lectors, és impossible trobar aquella gemeta amagada, perquè hi ha gent, a més, hi ha gent amb plantejaments molt interessants, però potser els hi falta habilitat a l'hora de desenvolupar, a l'hora d'escriure el text. Llavors també és interessant, si teniu un ateneu, un casal, un centre cívic amb el qual hi ha escola d'escriptura, home, abans de llançar-vos a publicar, feu un curset d'aquests d'escola d'escriptura, que està molt bé i que a més us donaran tècniques molt útils, perquè normalment els que donen aquests cursets són gent que ja ha estat fent autoedició, que ja ha estat publicant, que porta molts anys escrivint i que us pot ajudar moltíssim.
Hi ha un gènere que destaqui quan un decideix fer autoedició?
Sí, la romàntica.
Ah, sí?
La novel·la romàntica. Per què? Perquè hi ha moltes més dones que homes que escriuen. Encara que no ho sembli, mirant les llistes d'èxits, hi ha moltes més dones que homes que escriuen. I dones, a més, que tenen molt a nivell emocional, molta cosa a explicar, amb novel·les absolutament magnífiques, amb històries brutals, moltes basades en les seves pròpies vides o en la història de la seva mare, de la seva àvia, que recuperant aquesta memòria històrica que estem perdent i que traslladen al paper doncs aquesta història o aquesta emocionalitat. No serien ben bé romàntiques. Parlo de novel·les romàntiques, en realitat són, per mi són novel·les emocionals. És unes novel·les amb les quals les emocions i els sentiments tenen un pes, una càrrega molt, molt important.
Posem-nos en la situació de no una novel·la, no un relat. Còmic, algú que es dedica a dibuixar o algú que li agrada precisament...
Recomano fer un webcòmic. Què és un webcòmic? Doncs tu et muntes una pàgina web on cada dia, ideal seria cada dia, si ho fas dos cops per setmana, bueno, cada dia publiques una pàgina del teu còmic. Vas guanyant gent que et va seguint. Què acaba passant? Que aquesta gent vol tenir recopilades aquestes històries amb un format més tradicional, més de llibre. Llavors tu fas la recopilació i és molt fàcil vendre'l llavors. Jo conec uns quants autors de webcòmic. Mira, un d'ells col·laborava amb nosaltres fins fa un any i mig, col·laborava amb nosaltres amb el podcast que fem de Polifriquis, que va néixer aquí, a aquesta casa. Doncs ara, pues, bueno, per temes de feina ho va haver de deixar, però ell té el seu webcòmic i publica.
I escolta, jo m'imagino que a la teva llibreria han arribat obres autoeditades, coneixes moltíssimes. Els autors...
Sí.
Són de Sant Cugat, principalment?
Hi ha molta gent de Sant Cugat.
Sí
que és cert que de tant en tant apareix algú doncs, del Vallès Occidental, allò de Sabadell, de Terrassa, tal, però la majoria dels que venen busques la llibreria local, perquè és la llibreria allà a la que vas a comprar, amb la que xerres amb el llibreter o la llibretera i li comentes. I moltes vegades el mateix llibreter o llibretera qui t'anima a dir, home, però si m'estàs dient que estàs escrivint, home, anima't tu, va, vinga, va, posa't a editar-ho, que val la pena que...
I tens un d'aquests que ens puguis recomanar?
Pues,
que
mira,
recordis.
Jo que recordi, hi ha una autora ara, que ara sí que la trobeu amb editorial convencional, perquè ella va començar autoeditant-se i ha acabat, ara mateix ja té signats contractes, i a més no amb editorials petitones, precisament, que és la Tamara Marín, que era una profe que treballava aquí a Sant Cugat, en una escola d'aquí de Sant Cugat. Ella viu a Cerdanyola o a Ripollet, no recordo ara ben bé, però o a Cerdanyola o a Ripollet. I la Tamara... Pues ella va començar a autoeditar-se, va acabar deixant la feina perquè els llibres que ella s'autoeditava més o menys li donaven entre el seu sou de la seva parella i el seu, pues ja tenien per anar tirant amb el sou que tria dels llibres. I que ara mateix pues, directament està publicant amb editorials tradicionals. O sigui que és el que et deia. Vull dir, de l'autoedició es poden descobrir grans talents.
Doncs avui ha estat el nostre tema a la secció de literatura. Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme. Fins aviat.